Estàs escoltant un podcast de Ràdio Terra, la veu dels països catalans. Pots escoltar-nos a través del nostre web a radioterra.cat i a la ràdio.cat, o també descarregar-te la nostra aplicació que trobaràs a l'App Store i Play Store. Segueix-nos al twitter.com/radioterra i a facebook.com/laradio.cat.
Bona nit. Avui, com que properament veurem a les llibreries un nou llibre de l'editorial El Jonc, El pensament i l'acció, de Marx a Gramsci i en Joan Fuster, us en parlarem i en parlarem amb un dels autors, Antoni Rico. Filosofia i anàlisi política en marxa, doncs, per conèixer-nos més bé i saber d'on venim i on som.
Tu calla, va com va.
Per conèixer una mica millor l'obra, com ja hem fet en altres ocasions, us en llegim un fragment. En aquest cas, la introducció, escrita precisament per Antoni Rico, amb qui parlarem després, que ha fet la tasca d'editor del llibre. El 2017 és un d'aquells anys rodons per les commemoracions relacionades amb dos intel·lectuals fonamentals, com són Joan Fuster i Antonio Gramsci. 25 anys del traspàs de Fuster i 80 del naixement de Gramsci mereixeran la publicació de desenes d'obres relacionades amb tots dos. El valencià i el sard marcaren des de finals dels anys 60 i sobretot en els 70 gran part dels discursos polítics de l'esquerra dels països catalans. I en el cas del comunista sard, per raons òbvies, les seves idees anaren més enllà del nostre espai geogràfic. La vigència política de tots dos pensaments potser es podria matisar. Si més no, caldria fer una anàlisi acurada sobre les diferents cultures polítiques actuals en el context de les seves tradicions per poder entendre en quin punt real es troba dita influència. És per això que vull advertir al lector que aquesta obra col·lectiva no és un intent d'explicació del pensament posterià i gramscià per l'actualitat, sinó un treball fet des del present en clau historiogràfica. Aquest matís és important per entendre el contingut dels diferents capítols. Més enllà de la vigència que Fuster o Gramsci puguin tenir per cadascú de nosaltres, els diferents autors hem intentat contextualitzar aquests dos pensaments en la història, en el moment en què es desenvoluparen o, sobretot, en l'etapa que major recepció política van tenir en el conjunt de les cultures polítiques dels països catalans i en el mateix Fuster. És per això que hem volgut unir sempre des del rigor acadèmic o, en el cas de Fuster, fins i tot des del coneixement personal per part dels dos autors, les dues trajectòries, unir-les, però, en la història i en un temps històric concret. La influència de Gramsci en Fuster, com el suecà incorporar el discurs gramscià al seu pensament i obra, i com les diverses cultures polítiques influïdes per ell assumiren totes dues narratives, es converteix en el fil argumental del present llibre. En aquest sentit, també cal advertir al lector que més que un llibre d'història de les idees, concepte discutible des d'una òptica acadèmica, és un volum sobre la influència política i intel·lectual d'unes determinades idees, les de Gramsci i Marx en Fuster, les de Fuster i Gramsci en la política dels nostres països. La gènesi de tot plegat és un treball inicial de Jaume Lloret i Joaquim Carlos Noguera, tal com ells mateixos expliquen en el seu pròleg particular. A partir d'aquesta feina sortí la idea d'afegir altres aportacions que pogueren completar-la. En línies generals, Lloret i Noguera es neguen a tancar el debat sobre si Fuster havia llegit Gramsci abans d'escriure Nosaltres, els valencians. El tema no és menor i ha generat diferents articles, entre els quals un de fonamental escrit per Ferran Arxilés. I polèmiques. Lloret i Noguera aporten elements per al debat i dades que, més enllà dels fets objectius que valen al contrari, com el testimoni de Raimon o del mateix Fuster, intenten no tancar la polèmica i deixar alguna finestra oberta al dubte. Interessant també és, per la novetat que suposa, el testimoni personal de Lloret i Noguera respecte de Fuster. El primer, sobretot, hi mantingué una relació directa com a metge i amic de l'escriptor, fet que li dona un plus de coneixement de causa diferent al d'altres testimonis. A banda d'aquests elements, tots dos autors també són els encarregats de traçar una biografia sobre Gramsci que aproxima el lector novell en la matèria, el personatge. El tercer autor que participa en el volum és l'historiador i professor de la unitat de la Universitat de València, Ferran Argilés. Especialista en l'estudi de les nacions i les identitats, és autor de multitud de llibres i articles sobre aquests temes i és considerat un dels millors estudiosos de l'obra i pensament de Joan Fuster, tema que treballà en la seva tesi doctoral, que posteriorment fou publicada per l'editorial Afers amb el títol «D'una singularitat amarga, Joan Fuster i el relat de la identitat valenciana». La seva tria per un dels capítols, doncs, no és a l'atzar, més aviat tot el contrari. El seu capítol serveix per aclarir molts dels dubtes que Lloret i Noguera posen sobre la taula que obtenen resposta en el mateix treball. En certa manera, el text d'Argilés entra en un diàleg obert i sincer amb les aportacions de Lloret i Noguera, la qual cosa no deixa de ser un estimulant exercici intel·lectual que es desenvolupa en els mateixos marcs del llibre que us presentem. A moda d'anècdota, si es vol, Argilés ha escrit el seu text mentre es trobava d'estada acadèmica a Roma treballant, precisament, a la Fundazione Istituto Gramsci. El quart autor és Jaime Pala. L'historiador italià és actualment professor de la Universitat de Girona. Especialista en l'estudi de Gramsci i en la història del suc, arran d'aquests estudis ha publicat llibres com El suc, l'antifranquisme i la política d'aliances a Catalunya, 1956-1977, editat per l'editorial Basa, el 2011, o Cultura clandestina, los intelectuales del suc bajo el franquismo, editat per Comares, el 2016. La seva tria, evidentment, tampoc és casual. Quan vam pensar en ell per un dels capítols del llibre, creguérem que era més que interessant que Pala explicara quina havia estat la influència de Gramsci en el suc i en la resta del marxisme català. La qüestió no és menor si tenim en compte que el suc fou el partit de l'esquerra catalana que major evolució i debat dedicà a la qüestió nacional, sobretot en la dècada dels anys 70, especialment entre el 1975 i el 1978. Aquest debat estigué marcat en tot moment per la recepció del pensament fusterià per part dels dirigents més joves i lligats al món universitari del partit. En aquest sentit, el capítol de Pala serveix de punt d'unió amb el darrer apartat del llibre. Finalment, redactada per qui escriu aquestes línies, vaig creure interessant dedicar una anàlisi a la influència i recepció del pensament fusterià en els partits polítics, que durant els anys de l'antifranquisme es van identificar com a marxistes. De fet, aquest apartat no deixa de ser una part de la meva tesi doctoral que aviat serà presentada i, esperem, publicada. En definitiva, el pensament i l'acció de Marx a Gramsci en Joan Fuster és un treball que té la voluntat d'aproximar al lector no especialitzat, però també a l'acadèmic, tots dos intel·lectuals. Els primers trobaran unes pàgines que els ajudaran a entendre millor el context, l'obra i la influència de tots dos. Els segons trobaran noves aportacions per al debat al voltant de Fuster i l'esquerra, que, si bé potser no tancaran encara determinats temes, sí que ajudaran a entendre'ls millor amb la voluntat que els futurs estudis acadèmics tinguin al seu abast més material d'on destriar la informació. I ara sí, passem a parlar amb un dels autors del llibre, Antoni Rico García. Bona nit, Toni. Moltes gràcies per dedicar-nos una estoneta.
Bona nit.
El llibre està escrit per diferents mans. Ens pots indicar qui més, a part de tu, intervé en el llibre i per què s'ha optat per aquestes persones i no per unes altres?
Doncs, bueno, bàsicament el llibre és un projecte que, en certa manera, vam començar en Jaume Lloret, que va ser durant molts anys el metge de capçalera de Joan Fuster, i en Joaquim Carlos Noguera, que entre tots dos, també socà, doncs que entre tots dos es van posar d'acord doncs, per fer, bueno, no sé, menys farà uns 3 anys, una cosa així, a fer algunes cosetes relatives a la relació de Gramsci amb Fuster. En parlant del Mao del Jong, doncs, bueno, una mica va estar el cas de que estàvem fent això i es va com encomanar doncs, la tasca de mirar aviam si podien redactar alguna mena de treball que pogués ser editable. El que vam presentar o el que vam treballar en Jaume Lloret i en Joaquim Carlos Noguera, diguem-ne que no era suficient en qüestió de pàgines, no?, per poder-ho vendre com a llibre, i d'alguna manera, diguem-ne que en Ferran va contactar amb mi per veure si d'alguna manera podíem, entre tots plegats, acaba de donar-li forma, no?, al llibre. Llavors, bueno, jo, una de les meves feines a nivell, diguem-ne, acadèmic és precisament treballar sobre Fuster i vaig acabar posant-me en contacte doncs, amb en Ferran Argilés, que és el meu tutor de tesi doctoral, que és especialista també en el pensament de Fuster, per una banda, i després amb en Jaume Pala, que és professor de la Universitat de Girona, que és especialista en tot el que fa referència a l'estudi de Gramsci, de la recepció de Gramsci i de l'evolució del PSUC, no? I una mica, bueno, vaig acabar fent la feina que moltes vegades fan fan els editors, no?, que és enganyar uns, enganyar els altres, posar-los d'acord i intentar acabar parint alguna cosa, i finalment jo crec que després d'un any, i alguna cosa de feina, doncs, bueno, el treball que tenim a les mans és bastant, més que acceptable, i jo crec que aportarà, doncs, coses molt, molt interessants respecte tant de la figura de Gramsci com de la de
La tasca que has fet tu d'editor, suposo que no deu haver estat fàcil, això que comentaves, no?, anar darrere dels originals i aconseguir que finalment quedés un llibre unitari. Ha estat complicat?
Bueno, la veritat és que no ho havia fet. No ho havia fet mai. És la primera vegada que sempre, diguem-ne, o m'havia dedicat a escriure-ho tot, o havia participat en projectes col·lectius, però en els quals, diguem-ne, jo no feia la feina d'editor, no? I una mica ara he tastat això que vol dir ser editor, que encara que moltes vegades és ser el gran perseguidor, no?, de les persones en les que confies, no?, amb tot el tema dels tempos que te marques per poder presentar les diferents feines, en rebre els treballs, en retornar-los als autors, doncs, demanant-los, doncs, algun canvi per lo que dius tu, no?, per poder adaptar al cap i a la fi tots els treballs, i que tu, d'una manera o d'una altra, acaben tenint alguna coherència mínima, no?, entre uns i els altres, no? I, bueno, el que et deia, jo crec que al principi ho hem aconseguit, no? De fet, sí que és cert, doncs, que algú, quan acaba el llibre, pot arribar a la conclusió, doncs, que hi ha elements fins i tot contradictoris entre els diferents autors respecte a determinades afirmacions, però una mica jo ho dic en el prefaci del llibre, no?, que crec que precisament és una de les grandeses, no?, de que sent un tema que s'ha debatut en diversos àmbits, no?, la influència de Gramsci, fins a quin punt aquesta influència va existir, des de quan en Fuster, les diverses aportacions obren, no?, i tanquen diferents portes respecte del debat, i cadascú una mica es pot acabar quedant amb allò que diu cada autor que considera, doncs, més encertat, no?
Abans tu ens parlaves que estàs fent la tesi doctoral. De què va la teva tesi doctoral?
Sí, jo estic a punt esperem ja aviat tancar un text definitiu i durant el curs d'enguany poder-la presentar. I estic fent una tesi doctoral de fa voltant d'uns 10 anys respecte de la influència del pensament de Fuster en les diferents cultures polítiques dels catalans, no? I una mica és intentar treure la llibertat, no?, de fins a quin punt doncs, Fuster com a intel·lectual, i especialment, doncs, la seva proposta política més potent, no?, que era la idea dels països catalans i de la catalanitat dels valencians, doncs, bueno, veure quina impregnació real va tenir entre les diferents cultures polítiques al voltant d'entre 1960-62, que és quan apareix, doncs, nosaltres els valencians, i per començar a tenir un paper central com a intel·lectual de referència, fins a l'any 1992, en què Fuster, doncs, mor, no? I una mica la idea, doncs, això, no?, durant aquells 30 anys, veure quina és la influència real del pensament fusterià.
Perquè, sens dubte, el fet de que estiguis fent aquesta tesi doctoral ha influït en la teva aportació en el llibre i el teu paper en el llibre.
Sí, no, totalment. De fet, en certa manera, tenia, a l'hora de redactar, diguem-ne, el meu capítol, tenia, perquè el capítol que jo he fet és sobre l'influència del pensament fusterià en els diferents partits marxistes dels països catalans, no? I clar, quan estàs a punt de presentar una tesi, quan la teva intenció també és, doncs, que aquesta tesi, d'una manera o d'una altra, després de ser presentada, doncs, acabi tenint algun format editable, doncs se'm feia una mica difícil veure fins a quin punt, és a dir, què podria explicar, què no podria explicar en el capítol del llibre, que no acabés trepitjant, diguem-ne, o el contingut de la pròpia tesi, o el contingut en el futur del capítol dedicat, diguem-ne, a aquest aspecte en la futura publicació, diguem-ne, de la tesi, no? I jo bàsicament m'he dedicat a això, he agafat una part de la meva tesi, que seria això, agafar tot el que són partits polítics de cultura marxista, no?, des de, diguem-ne, el comunisme més clàssic al comunisme de caràcter revolucionari, passant per el PSAN i, per tant, per l'esquerra independentista, i veure una mica, sobretot bàsicament en els anys 60 i als inicis de la transició, quina influència el pensament de Fuster va tenir en cada un d'aquests partits polítics, no? No m'he volgut allargar molt més tampoc, perquè si entrem en la transició ja entrem també en un període molt, molt convuls i molt complicat i de molta recitació de cultures polítiques, i per tant vaig decidir, en el que feia referència al meu capítol, deixar-ho aquí.
Parlant de la globalitat del llibre, arrenqueu-ho amb força. De fet, representa, no?, amb aquests 25 anys del traspàs de Fuster i 80 del naixement de Gramsci. Suposo que és una bona manera de recordar-los i de fer-los, no?, rellegir a la gent. O sigui, em refereixo que la data potser deu haver estat buscada expressament. O és una casualitat?
Sí. Mira, jo crec que és una mica... Hi ha una mica de tot. És a dir, hi ha una mica de casualitat en el sentit de que doncs quan Ferran me va trucar des de la gent del Jordi, que em va trucar fa un any i algo perquè em posés d'acord amb en Jaume Lloret i amb en Joaquim Carles Noguera, no?, per acabar de quadrar el llibre, doncs la idea era segurament d'haver acabat el llibre abans, però són aquestes coses que, bueno, no?, és una mica el que et deia abans, no?, que hem anat tastant la feina de l'editor, que és de perseguidor de la gent, de que t'ha d'entregar els treballs i d'anar-los revisant tots i que tots acaben tenint coherència. Al final tot s'acaba allargant de tal manera que quan ens vam donar compte que teníem ja un text tancat per passar-lo a l'editorial, estàvem ja al voltant del mes de desembre i ens vam donar compte que, efectivament, clar, ens trobàvem ja a les portes del 2000, de l'any 2017 amb dues dates significatives, no?, 25 del traspàs de Fuster i que arribava del naixement de Gramsci, i que, per tant, al final, sense voler-ho, en certa manera, el llibre encaixava perfectament, no?, amb tota una sèrie, i una mica ja ho explica també en el prefaci, no?, que el llibre acaba encaixant perfectament amb tota una sèrie de textos que segurament enguany acabaran sent publicats al voltant d'aquestes dues figures, perquè, efectivament, són dues figures centrals i capdals per poder entendre l'esquerra, però en el cas de Fuster, evidentment, l'esquerra dels Països Catalans, en el cas de Gramsci, l'esquerra dels Països Catalans, però a més en el cas de Gramsci, evidentment, l'esquerra a nivell mundial, a nivell internacional, no?, perquè el seu paper és fonamental. De fet, una mica Ferran Arxinès en el seu text acaba qüestionant, no?, o acaba posant damunt de la taula fins a quin punt som a dia d'avui fusterians, però també fins a quin punt som a dia d'avui gramscians, no?, una mica referint-se especialment a tots els nous partits polítics que han anat sortint els darrers anys i que, agafant diversos conceptes gramscians com el d'hegemonia, han intentat o han volgut reivindicar-se com a tals, no?, i que després realment, si tu et poses una miqueta a tratar una persi política d'aquests partits polítics, doncs diguem-ne que de gramscians poqueta cosa, no? Segurament també perquè és impossible ser gramscià en el segle XXI, quan Espinosa és un senyor que escriu i diu el que diu en un temps històric totalment diferent del nostre, no?
De totes maneres, clar, vosaltres ajudeu a entendre tota aquesta aparició, no?, dels dos autors. I creus que cal que els rellegim? Vosaltres porteu també molta bibliografia sobre persones, no?, que en parlen. Cal que rellegim les obres? Cal que rellegim els autors que en parlen? Com creus que està la situació avui en dia?
Sí, jo, sobretot això, quan alguns amics, no?, em pregunten, o gent coneguda, no?, em pregunten per Fuster, no?, de quin llibre em recomanaries, no?, de Fuster per llegir. Clar, jo per Fuster ho recomano absolutament tot, en el sentit de que el gust de la lectura d'algú que escriu com Fuster, doncs més enllà de que t'agrada més o menys el que escriu o el que diu, bueno, és un personatge... diguem-ne que a l'hora d'escriure és apassionant, és brutal, no? Una mica passa com en Pla, no? I que tu, amb en Josep Pla, si li treus el contingut polític i no penses en el que va poder ser Pla en el seu moment o el que va deixar de ser, doncs llegir Pla és, diguem-ne, un plaer, no? I jo crec que en el cas de Fuster passa una mica el mateix, i en el cas de Fuster, el que sí que intento moltes vegades de dir a la gent és que intenta llegir el màxim possible, més que les obres més polítiques, llegir les obres segurament més de caràcter literari i més de caràcter divulgatiu. Respecte de les obres polítiques, doncs efectivament a Fuster se l'ha de continuar llegint i se l'ha de continuar reivindicant. El que passa que jo crec que a Fuster se l'ha de continuar llegint i reivindicant i sobretot el que hem de fer és entendre'l en el context històric en el que Fuster va dir el que va dir i com ho va dir, no? I això de vegades és el que jo crec que quan llegim a Fuster se'ns oblida, no? Jo, de fet, una mica en la tesi doctoral el que estic intentant és això, no? Per poder entendre, perquè a més Fuster no és un personatge monolític, Fuster és un personatge, diguem-ne, molt líquid, molt heterodox en molts aspectes i que canvia doncs, molt al llarg de la seva vida determinats punts del seu pensament, no? Per tant, jo recomano també que si hem de llegir l'obra política de Fuster, doncs també fem una petita selecció, segurament no cal que ho llegim tot, perquè segurament si no te vols especialitzar en la figura de Fuster, doncs pots acabar parant vos realment la quantitat de coses que s'han escrit sobre el pensament fusterià, però sí que jo recomano que la gent, diguem-ne, agafi treballs doncs, com els de Ferran Archilés, treballs com els de Pau Viciano i altres monografies doncs, que s'han anat publicant els darrers anys en editorials com Afers, per exemple, i que, diguem-ne, es lliga també, no? Es lliga també perquè li ajudaran molt a entendre el per què Fuster diu el que diu en l'any 62 o en l'any 64 o fins i tot en l'any 75, no?
L'aparició de la vostra obra coincideix amb l'obertura del Museu Joan Fuster, que això sí que deu ser una coincidència per això dels 25 anys del seu traspàs. Sigui com sigui, potser ara hi haurà més gent que s'aproparà a Fuster a través de l'obertura aquesta del museu. Què creus que significa realment aquesta obertura? La gent tindrà més accés a material de Fuster?
Jo crec que en principi hauria de ser així, tot i que una, sobretot tindrà accés la gent, als investigadors, especialment a tot el que fa referència a la Biblioteca de Fuster. No? La Biblioteca de Fuster és segurament encara a dia d'avui, i de fet una mica en Jaume Lloret i en Joaquim Carles Noguera, quan van començar, diguem-ne, els seus treballs per al llibre, es van trobar en aquesta situació del no poder tenir accés a la biblioteca perquè l'estaven acabant de catalogar, perquè encara faltava, doncs, fer molta feina al respecte, no? I per tant jo crec que en aquest aspecte és, bueno, és més que positiu per als que ens dediquem a estudiar doncs, a Fuster el poder tenir accés, no, als llibres amb els quals Fuster va treballar tota la seva vida, no? Tots els llibres que ell va llegir, a més Fuster era una persona doncs, que no deixava cap llibre sense deixar. Per tant, diguem-ne que la que puguem començar a fullejar gran part dels llibres que Fuster va llegir, que són milers. És que si jo vaig tenir la sort fa uns quants anys, quan encara la casa estava tancada al públic, de visitar Sueca, i mira, aquestes coses que vas a l'Ajuntament, que dius que eres de Novelda i que eres de Girona i que t'interessa el tema, te van obrir la casa, li van ensenyar doncs, tot el que era el fons de biblioteca i em vaig quedar al·lucinat. Vaig ser al·lucinat perquè hi ha biblioteques públiques importants que te puc ben assegurar que tenen la meitat de volums dels que tenia Fuster a sa casa, no? I per tant jo crec que l'accés a la informació que ens donarà al poder accedir a la biblioteca de Fuster serà molt positiu, no? Hi ha altres elements com la correspondència, per exemple, que a dia d'avui ja se poden consultar. Jo per la meva tesi m'he passat unes quantes hores a la Biblioteca Nacional de Catalunya revisant tota la correspondència de Fuster, perquè des de la seva mort va ser donada a la Biblioteca Nacional de Catalunya i va ser digitalitzada. I, per tant, diguem-ne que en format digital tu pots anar allà i revisar tot el que fa referència a la correspondència de Fuster. No? I després també hi ha un altre aspecte que és de justícia, no? De justícia històrica del poble de Sueca i del poble valencià, amb el que segurament és l'intel·lectual més important que ha tingut el País Valencià, com a mínim en tot el segle XX, que és d'en Fuster, no? I era una mica de vergonya aliena que 25 anys després de que Fuster doncs, hagués estat traspassat, doncs, que encara aquella casa, no? amb el valor que té històric i amb el que teòricament s'havia de fer, que és el que finalment s'ha acabat fent, doncs encara no estigués inaugurada, no? Per tant, jo ho valoro d'una manera molt positiva i de fet, això en principi ho estem acabant de tancar ara mateix, però en principi tenim la intenció que la primera presentació que es farà del llibre es farà aquí mateix. Estem acabant de concretar la data del divendres 24 de febrer, però ja t'avance que una mica la idea de l'editorial i de la Fundació Joan Fuster i dels autors del llibre és poder presentar doncs, això, no? Una mica el llibre en aquest espai de Sueca.
Tornant al llibre, doncs, el pensament i l'acció de Marge Gramsci en Joan Fuster, ens parleu de Joan Fuster i del seu contacte amb Gramsci per intentar discernir si Joan Fuster coneixia o no l'obra de Gramsci abans d'escriure Nosaltres els valencians. Per què és tan important això?
Bueno, això és important perquè, sobretot bàsicament per als que es dediquen al que seria l'estudi del pensament fusterià, no? Fins a quin punt el marxisme, i en aquest cas el pensament gramscià, va servir a Fuster per poder construir la seva proposta nacional per als valencians, no? Sí que és cert que de vegades determinats debats poden acabar semblant bizantins, no? En el sentit de dir, bueno, això, fins a quin punt això importa o deixa d'importar. Bueno, per a el que seria, diguem-ne, l'estudi de les cultures polítiques, el que seria l'estudi també doncs, de les idees, doncs és molt important. I sobretot, a més, també perquè si en algú, si, és a dir, clar, aquí també en el llibre, diguem-ne que una mica es debaten dues propostes, no? En certa manera, la de Jaume Lloret i la de Joaquim Carles Noguera, que són persones que van conèixer Fuster personalment, no? I que com que el van conèixer personalment, es neguen a creure que Fuster no haguera llegit a Gramsci abans d'escriure Nosaltres els Valencians, no? Perquè realment tu llegeixes Nosaltres els Valencians i l'empremta, diguem-ne, gramsciana és molt gran, no? És molt important, no? El problema és que el propi Fuster va reconèixer sempre que a Gramsci qui una mica se l'havia fet descobrir havia sigut Raimond, i Raimond li havia fet descobrir Gramsci, diguem-ne, després de que Fuster ja tinguera Nosaltres els Valencians escrits, no? I per tant, diguem-ne que aquí hi ha aquesta contradicció, no? Diguem-ne que qui defensa aquesta tesi en el llibre és Ferran Arxilés, no? Que des d'una vessant, diguem-ne, no tan personal del contacte i del coneixement de Fuster, sinó des d'una vessant estrictament acadèmica com a historiador, clar, diu, bueno, si els protagonistes diuen una cosa i de moment no hem donat cap document que acabi negant el contrari, en principi hem de creure que el que hi ha en Nosaltres els Valencians és una influència del marxisme, però no estrictament una influència de Gramsci, no? Jaume Lloret, en principi, i Joaquim Carles Noguera tenen l'esperança de que quan s'obri precisament a tot el que és el fons bibliotecari de Fuster, trobar, no?, les peces que poden acabar avalant la teoria. Jo me'n recordo que quan em vaig reunir amb ells dos a Sueca, no vam quedar, però això farà un any, una mica quan vam acabar de rebre l'encàrrec de l'editorial, i vaig fer d'esmorzar amb ells a Sueca, i Noguera ho deia, no? Ells ho sabia tot. No? Fuster ho sabia tot, i no només ho sabia tot, sinó que ho rebia absolutament tot. Les coses que estaven per publicar, ell ja pràcticament podien dir que les tenia, no? Bueno, una mica és el debat en què es mou un poquet el llibre, no? De dir, bueno, fins a quin punt ja està influència, i fins a quin punt el Fuster era una persona que estava per davant fins i tot de la seva pròpia societat en molts aspectes, que de fet ho estava. Fuster és un personatge en aquest cas paradigmàtic, no? El malauradament traspassat ara fa un parell de dies d'Oro Balaguer, pintor i amic personal de Fuster, ho ha explicat alguna vegada que el llibre que més va impactar en ell va ser el Descrèdit de la Realitat, no? El Descrèdit de la Realitat és un llibre escrit en la dècada dels anys 50 i és una anàlisi brutal de l'art contemporani, no? I clar, quan t'enteres que qui ha escrit aquell llibre doncs és una persona que viu a Sueca i que no ha visitat mai de la vida ni el Louvre ni absolutament cap dels museus d'Europa en què es troben doncs, les pintures que ell analitza i critica, diu, ostres, aquest tio realment està per davant no només de la seva societat, sinó fins i tot dels propis especialistes de la seva societat en determinades matèries. No? I una mica aquí el debat respecte de Gramsci és aquest, no? De fins a quin punt, quan encara el PSUC o l'esquerra catalana i l'esquerra valenciana i l'esquerra espanyola no tenien una impregnació extremadament gran de Gramsci, com és possible que un llibre escrit a Sueca per John Fuster doncs tingui aquest rerefons gramscià constantment que va sobrevolant tota la narrativa del text, no?
Fuster, per tant, l'hem d'entendre com a marxista?
Fuster és Fuster. Fuster, per exemple, quan li van preguntar alguna vegada si l'havia preguntat en alguna entrevista sobre si era marxista, la seva resposta sempre va ser que era, és a dir, que ell havia llegit el marxisme massa gran, és a dir, tenia una edat massa avançada com per poder-se convertir al marxisme, no? Ell, en els moments, diguem-ne, que va tenir més identificació per el marxisme, diguem-ne que es va declarar moltes vegades com una mena de liberal addicte al manifest comunista, no? Fuster sempre és un senyor que hem de pensar que prové d'una família carlina, d'una família molt conservadora. El seu pare va ser primer alcalde de Sueca de la postguerra, un senyor que es dedicava a esculpir sants. I això ja ens podem imaginar una miqueta l'ambient en el que Fuster es mou. I de fet, Fuster, si llegim la seva correspondència, doncs, per exemple, amb Xavier Cas i amb Miquel Alder, en la dècada dels anys 40 i principis dels 50, es veu que era un senyor conservador. Per tant, diguem-ne que no és un senyor que prové de l'esquerra que ha perdut la guerra civil precisament. Altra cosa és que Fuster, mica en mica, està sobretot bàsicament també per el seu tarannà i per la seva identificació com a antifranquista, mica en mica avança cap a l'esquerra i fins i tot en un moment donat, quan ha d'analitzar la societat en la que viu, arriba a la conclusió com molts altres intel·lectuals en la dècada dels anys 60. Hem de pensar que estem en la Guerra Freda, hem de pensar que estem en el moment en què intel·lectuals doncs, com Sartre, com Camus i com moltíssims d'altres que d'una manera o una altra s'identificaven amb el marxisme, doncs van posar, diguem-ne, el marxisme en un valor, diguem-ne, molt elevat com a mètode científic, no? I Fuster, a principis dels anys 60, està en aquest punt. Fuster agafa el marxisme i, a més, arriba a la conclusió que el marxisme li és molt útil per poder entendre la societat valenciana i el conflicte identitari nacional que viuen els valencians, no? I, per tant, l'agafa com a mètode científic, com a mètode d'estudi i l'aplica. Això és ser marxista? Bueno, això, com a mínim, és tenir, diguem-ne, el marxisme en un punt important de la quantitat, diguem-ne, d'ideologies que d'una manera o d'una altra a tu t'han impregnat, no? Ja ho he dit abans, no? Fuster és un senyor molt, molt heterodox i fins i tot excessivament racional i intel·ligent com per casar-se amb una sola ideologia o amb un sol mètode d'estudi, no? Altra cosa és si Fuster serà una persona d'esquerres, evidentment, amb el pas dels anys, Fuster finalment va acabar identificant-se única i exclusivament, diguem-ne, amb les propostes polítiques d'esquerres, però també bàsicament sense casar-se absolutament amb ningú, no? I sent crític absolutament amb tothom, la qual cosa, diguem-ne, jo crec que encara el posa més en aquell pedestal, no? d'intel·lectual íntegre i d'intel·lectual, doncs això, no casat absolutament amb ningú, no?
Sí, com siguis, sí que, i aquesta és la teva part, com comentaves abans, influencia molt en el pensament dels grups polítics marxistes o pseudomarxistes de casa nostra.
Sí, 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 però també és una evolució, llegint el capítol es veu, una recepció, una influència, doncs diguem-ne, evolutiva, no? De fet, en un principi, Fuster, en la dècada dels anys 60, la seva proposta és rebuda per el PSUC com una mena de proposta estrictament típica i tòpica de la burguesia catalana. Fins i tot el PSUC acabarà fent una sèrie de documents en què criticarà la proposta dels Països Catalans i la proposta fusteriana, acusant-la de ser doncs, una mena de reminiscència imperialista de la burguesia catalana. Clar, això és un discurs que sona més al discurs que farà la dreta regionalista valenciana en la dècada dels anys 70 i principalment després també dels anys 80, el que es coneix com el moviment Blavero, més que no a, diguem-ne, la proposta de l'esquerra respecte dels plantejaments de Fuster, no? Però això, a mi és una cosa que, quan vaig començar la investigació, em va xocar molt, no? El PSUC després evolucionarà. El PSUC després evolucionarà i el PSUC després, doncs, d'una manera o una altra, sense poder afirmar que serà un partit fusterià, sí que és cert que determinats intel·lectuals, doncs Rafael Ribó, Josep Fontana, la influència directa de Pierre Vilà, que tindrà una relació també molt important, diguem-ne, intel·lectual amb Fuster, entre alguns altres, doncs, clar, diguem-ne que per aquesta influència que ells reben de Fuster i aquesta identificació que ells tindran amb el fusterianisme, d'una manera o una altra, això tindrà una implicació directa amb la concepció nacional del partit, no? I això passa amb el PSUC, això passa amb el Partit Comunista d'Espanya, que després en la transició, en el cas del País Valencià, passarà a anomenar-se Partit Comunista del País Valencià, i després et trobes, bueno, amb aquella amalgama de sigles, no? de lo que podríem anomenar l'esquerra revolucionària, no? Bàsicament, sobretot trotskistes i gent que d'una manera o una altra doncs no podia ni veure en pintura doncs els comunistes oficials del PSUC o del PC, que, bueno, depenent de cada partit, tindran una recepció o una altra, tot i que aquest partit, en el fons, en el que era el debat nacional, van anar bastant xuplant roda, no? del que deia el PSUC, que bàsicament era el partit que més reflexions des del marxisme van fer respecte de la proposta nacional, no? I llavors sí que tenim les propostes, per dir-ho d'una manera, nacionalistes, no? D'esquerres, no? En aquest cas, doncs, el nacionalisme valencià que apareixerà a la vora de Fuster, no? En la dècada dels anys 60, allò que jo anomeno el neovalencianisme, que primer tindrà la forma del PSB, després això tindrà diverses ramificacions, com Germania Socialista i d'altres partits, i finalment acabarà concretant-se el PSPB, i, evidentment, l'aportació, diguem-ne, d'unir fusterianisme amb marxisme més important es produirà a partir de l'any 69 amb l'aparició del PSAN, no? L'aparició del PSAN és la unió directa, podríem dir, de fusterianisme i de marxisme.
Seguim parlant de recepció, però movent-nos de Fuster a Gramsci. Estan empresonat ell i en la dictadura a l'estat espanyol. Com va anar la recepció de la seva obra, de l'obra de Gramsci?
És que s'ha tallat ara.
Sí, no, perdona, que et deia que la recepció de Gramsci, estant ella a la presó, trobant-nos nosaltres en dictadura, com es va rebre la seva obra, com es va publicar? Es va publicar cronològicament? Es va, com ens va arribar a casa nostra?
Bueno, bàsicament arriba per publicació. Sí, bàsicament arriba per publicacions que es faran a l'estranger. Vull dir, bàsicament arriba per això. En un moment donat, Gramsci comença a posar-se de moda, com deia abans, amb tot el que seria l'esquerra a nivell internacional, i llavors, sobretot, quan es comença a publicar Gramsci traduït al castellà a Sud-amèrica, és quan Gramsci, doncs clar, de la manera en com podien entrar els llibres en Espanya en aquell moment, començaran també doncs, a aparèixer llibres de Gramsci, diguem-ne, en aquí. Hem de pensar també en el moment en què passa això. Estem parlant de la dècada dels anys 60 i diguem-ne que la dictadura de Franco, pel que fa als aspectes més de censura, ha començat una mica a mutar, no? Ha començat a canviar, en el sentit de que els censors ja no seran uns individus que censuraran el llibre o censuraran la cançó o el disc abans de ser publicat, sinó que en tot cas ho faran a posteriori, no? Això també, diguem-ne, passarà, diguem-ne que el franquisme començarà a ser una miqueta més laxe, no? en tot el que fa referència doncs, això, a la censura, sense voler dir que fos cap paradís de la llibertat d'expressió ni molt menys, evidentment. Però diguem-ne que aquesta laxitud del franquisme, del règim respecte de determinats textos a l'hora de censurar-los, ajudarà molt a que això, no? A que pensadors com Gramsci, especialment, ja et dic, publicats a l'exterior, doncs pogueren entrar les seues obres d'una manera o una altra a dins de l'Estat, no? I bàsicament per aquí, i ja t'he dit, sobretot bàsicament per el PSUC, el PSUC i Manuel Sacristán, que segurament és el filòsof i un dels intel·lectuals més importants del comunisme català, doncs serà un dels grans introductors d'això, no? Del pensament de Gramsci, de textos de Gramsci a dins de Catalunya i a dins de l'Estat en general. Això que ho explica molt bé en el llibre és en Jaime Pala. En Jaime Pala fa un text realment fantàstic que serveix molt clarament per entendre, no? Això que preguntaves, no? aquesta recepció gramsciana, de quina manera es va produir.
I la petjada que deixa és important?
La petjada és com una mica la petjada de Fuster, no? Jo crec que són dos intel·lectuals que tenen una importància enorme en un moment concret, fins i tot potser una importància, diguem-ne, excessiva, en el sentit de que la gent del seu moment doncs, es va considerar doncs, gairebé com a tòtems, i moltes vegades el que li acaba passant a aquests intel·lectuals que són considerats com a tòtems és que a la que la generació que els ha pujat als altars comença a fer-se gran o comença a canviar o comença a pensar en altres coses, de moment sembla que cauen en una mena d'oblit, no? Jo crec que a Gramsci li va passar això també, no? No només en el cas de Catalunya o dels països catalans o de l'Estat espanyol, sinó que a nivell europeu, en general, jo crec que és un intel·lectual doncs, que va tenir el seu gran moment de glòria en els anys 60 i 70, quan és recuperat, sobretot amb un punt central que seria, diguem-ne, el maig del 68, a més perquè l'esquerra a nivell internacional, l'esquerra revolucionària, necessita buscar referents que sense abandonar el comunisme, diguem-ne, no s'identifiquen amb el que en aquell moment era l'anomenat socialisme real, no?, de la Unió Soviètica, no?, que a partir de l'any 68, doncs, i la invasió d'Afganistan, i la invasió de Praga, etcètera, comença a ser molt criticada fins i tot per els propis partits comunistes dels països occidentals, no?, que no entenen doncs, determinades mesures que la Unió Soviètica estava portant a terme. No? Jo crec que en aquell context tota aquesta generació de gent jove universitària dels anys 60 necessita doncs, això, trobar intel·lectuals de referència que els puguen ser útils per continuar justificant el seu pensament d'esquerres. Gramsci és un d'aquests grans pensadors, perquè efectivament doncs, és un senyor doncs, que a més té la vida que té i que escriu les coses doncs, gairebé d'una manera heroica, no? des de una presó de l'Itàlia feixista, no? Que tot això doncs, implicava, i té aquell gran moment culminant a finals dels 60, a principis dels 70, i després cau en una mena d'oblit fins ara, com comentava, doncs, determinats partits polítics que fan com una mena de... Ja ho saps ben bé, no? Que són, no? Que deixen de ser, una barreta de, de comunisme, socialdemocràcia, populisme sud-americà i Gramsci per aquí al mig, no? Amb el concepte d'hegemonia, vull dir, aquesta mena d'ideologies tan difuses, no?, que estem últimament observant amb determinades propostes polítiques que van apareixent, però que certament estan recuperant a Gramsci, no? Jo crec que això també, doncs, més enllà de si són o no són gramscians, no?, com es pregunta Ferran Archilles en el seu text, el més important és que s'està recuperant a Gramsci. I jo crec que en Fuster una mica està passant el mateix, ja. Fuster, en certa manera, estem començant a llegir-lo en l'actualitat ja amb una certa calma que ha superat aquell pedestal en el que vam col·locar Fuster els valencianistes i els partidaris dels països catalans en general, doncs en les dècades dels 60, 70 i part dels 80, ha superat també les crítiques salvatges des del meu punt de vista, doncs, que Fuster va rebre especialment a partir de la dècada dels anys 80, ha superat aquella mena de silenci en què Fuster va entrar en la dècada dels anys 90 i ara estem ja davant d'un moment en el que, com tu també una mica comentaves abans, no?, s'està escrivint molt, s'ha escrit molt sobre Fuster i tot això ens està ajudant una mica, doncs, a poder posar Fuster, doncs, en el lloc que li pertoca, no?, com a gran intel·lectual valencià i tenint i posant en valor, diguem-ne, totes les coses que Fuster ens va indicar, no?
Doncs bé, Toni, moltes gràcies per aquesta mitja hora llarga d'entrevista. Penso que ens ha servit molt per saber no només què podem trobar en el llibre, sinó per conèixer una miqueta millor en Fuster i en Gramsci i bé, i tot el que hi ha al seu voltant o el que aconsegueixen que hi hagi al seu voltant al llarg de la història. Per saber-ne més, emplacem a tothom al llibre, que diria que encara no és a les llibreries, però sí que hi ha de ser properament, no?
Sí, en principi em sembla que en uns dies els subscriptors del Jon començaran a rebre la casa i en una setmana o dues setmanes, com a molt, estarà ja a totes les llibreries.
Doncs això, d'aquí unes setmanetes a les llibreries per saber més sobre Gramsci i Fuster. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Fins aquí, doncs, el programa d'avui. El dimarts vinent ens podreu tornar a escoltar. Mentrestant, ens podeu seguir per podcast a laradio.cat, vacombavadellibres.blogspot.com i pel Facebook. Va com va, va com volem. Que els llibres ens permetin aclarir les nostres idees per fer aquest volem una mica més solidari i sostenible. Avui, com demà, mantenim els nostres cors i les nostres ments oberts a la lectura.
I jo no vull callar mentre tu tens la tralla. Va com va, va com va.
Has escoltat un podcast de Ràdio Terra, la veu dels Països Catalans.